Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 513, 6 de juliol, i obrirem amb entrevista amb el Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, important en el moment, sens dubte, de calendari. A més, compta amb les activitats agrícoles i el foc en Gallego, Llara Triple Plus, Ciutat i Consum Responsable i Empresa, qui ens en parlarà. Corredors d'abusos ràpids en l'àmbit metropolità, en Gallego i la mobilitat green, i Empresa i Comerç a Triple Plus, Gallego i un model de turisme més responsable. Catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
8 dies de luxe. De luxe per les persones que no els hi agrada la calor més intensa, més insuportable. S'han produït tempestes, ruixats i tempestes que, de fet, aquesta tarda són protagonistes en alguns punts de Ponent. Però, per exemple, ahir o abans d'ahir ja ho eren a diversos sectors del país. Abans d'ahir, per exemple, a Molló recollien més de 40 litres, mentre que, per exemple, ahir destacaven els gairebé 29 litres, ahir dimecres, del Cadí Nord, el Prat d'Aguiló, o els 19 de Sant Pau de Segúries. Aquest juliol, a Molló ja es porten 70 litres, 43 al Prat d'Aguiló, es pot 38 a l'Observatori Fabra de Barcelona, aquella tempesta local, 32, i calamarsades potents o pedregades, com és el cas de Lluçà, amb una grandària notable, la Bisbal d'Empordà, Banyoles, algunes tempestes fortes i amb ratxes de vent considerables. Vaja, moviment fantàstic, però que també ha permès sol i calor d'estiu i turisme de platja i, en definitiva, del que és el mes de juliol.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, un marc fotogràfic d'aquells que hi posaríem sempre en una fotografia. Un gavià, una gavina, no el sabem distingir, una posta de sol, quatre núvols vermellosos, un cel ataronjat, un mar gairebé pla, un veler que punxa el sol i que desdibuixa l'horitzó. És una, no és posta, és una sortida de sol meravellosa des de Tarragona, del José Luis Ruiz. Foto del 3 de juliol.
L'entrevista.
Això és l'entrevista, José Luis.
Què tal?
Molt bé. Escolta, anem a parlar d'un tema...
anem a parlar d'un tema calent, que ja en portem parlant. De fet, és el tema del nostre programa, jo diria, no?
Sí.
Amb residus i amb mobilitat, és el tema.
Sí. És el tema de l'aigua i tenim a l'estudi el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que és el Samuel Reyes. Samuel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do aquest anar baixant graons i graons i graons i arribar el 25 d'abril amb un graó que era una mena de precipici, el 8, i que es va tallar el juny i el maig i el juny, maig. Però que, bé, la segona quinzena d'abril ha estat càlida de veritat, la pluja va afluixar i, en definitiva, tenim el que tenim en els pantans, que no és gaire, però a hores d'ara podia ser pitjor, tenint en compte lo de l'abril. No et diré minuto de juego y resultado, perquè això seria arriscat, però a on som?
Bé, tenint en compte que la tardor va ser seca i que la primavera s'anava acabant i no plovia, doncs bé, la preocupació de l'equip de l'ARCA, especialment meva i de la conselleria, doncs cada vegada era molt més gran. Vam veure que el maig, a més crec que va coincidir cap a l'1 de maig, ara no recordo, va començar a ploure fins i tot fort, no? I em anava animant com a la conca del Ter, doncs allò anava plovent però no vèiem. Que
no responia, no hi havia. Llavors, resposta, clar.
Clar, en canvi, el juny, les pluges van ser segurament semblants. És veritat que són molt
irregulars,
concentrades, irregulars, en un municipi sí, en un no. Et plou a Núria i no a Ullater, no? Perquè vaig mirant sempre la pàgina web del meteorològic. I t'adones que realment, possiblement amb les mateixes pluges, és veritat que el juny ha estat, almenys les primeres setmanes, les dues primeres setmanes, més humida, que sí que es nota la resposta.
Sí, la resposta immediata.
Immediata. Tot està humit, l'aigua ja circula.
Ja corre,
que segurament les primeres pluges del maig tot estava tan aixuc, els arbres, el terra, tot, que llavors no hi havia circulació superficial. Per això sempre a les rodes de premsa explicava que és molt important la quantitat que plou i la forma de ploure, clar, i la intensitat, clar. No és el mateix, potser 10 litres l'hora durant 24 hores que 100 litres en una hora, no? És a dir, pels danys i sobretot per com després s'infiltra en el terreny. Mm-hmm. Llavors, bé, això ho sabeu, nosaltres millor.
Escolta'm, segona qüestió i de seguida entre el José Luis i anem més a temes, diguem, de fons i de polítiques pel que fa a l'aigua, etc, etc. La segona qüestió estaria relacionada una miqueta amb el que tenim d'aigua i sobretot estadísticament sabem que el juliol i l'agost acostumen a ser plujosos a capçaleres del Pirineu Oriental. Això un, clar, s'haurà d'acabar l'estiu, o s'acabarà l'estiu i ja farem números, ara seria temerari aquestes alçades, però això per una banda, i número dos, entenc que si ja tenim el, per exemple, la conca del Llobregat, la del Ter, etc., remullada, això no passa igual a tot arreu, perquè Riudecanyes, evidentment, no és plou. Una altra història, Siurana és una altra, podríem anar a la Muga i és una altra història, però si ja tenim remullades aquestes conques, això ens ajudaria a, com a mínim, salvar l'estiu i arribar a la tardor sense que aquesta arribada fos tràgica.
Bé, sempre diem que el Pla Especial de Sequera el que ens permet és fer una previsió a llarg termini, no? És una carrera de fons. Sempre parlem que al setembre entrarem en emergència, no? És veritat que les pluges d'aquesta primavera, tard primavera, no? Doncs ens ajuden una mica a endarrerir aquesta entrada, però també hem de pensar que, i hi ha molts gràfics que nosaltres compartim en moltes ponències, que quan parlem de l'evolució de les reserves parlem del mínim històric. És a dir, no és si no plou res, sinó del mínim històric. I sempre al maig, per exemple, si veiem algun gràfic de previsions de principis de març, veiem que sempre al maig, sempre com a mínim ha plogut una miqueta. Sempre les reserves han incrementat.
Per tant, ho teníeu ja una mica descomptat.
El maig va ser normal. Les primeres setmanes del juny realment van ser més humides i això ha sigut molt positiu. I és veritat que les capçaleres, l'any passat també vam tenir una treva, podríem dir, una treva normal. La consellera és de Ripoll, no? I en parlàvem sovint, perquè cada tarda plou a les capçaleres.
Bé, el canvi ha de conselleria, això
sí,
està clar.
Això...
Sí, la consellera Jordà...
L'estiu passat el 22...
Això mateix, sí.
I en parlàvem, no? I tinc una amiga de Berga que em diu cada tarda... Doncs plou, no? Fa sol i plou, que és el que
no,
està passant.
No és la Gemma Puig, l'amiga
de Berga. No, és una companya de la universitat. Però què és el que està passant realment a Catalunya? Tot ha passat durant el mes de juny, no? Per dir-ho d'alguna manera, matí sol, tarda pluges, no? Llavors, veiem una mica doncs, aquesta tendència de manteniment, no? Els embassaments estan una mica millor, ho preveiem, que ens permet endarrerir l'entrada en emergència. Serà molt important com és aquest estiu, si realment és més humit.
El que queda de juliol i l'agost.
I després, les tardors són humides.
Clar, els mapes a llarg termini...
Són positius.
Sí, i setembre parlàvem... Potser vas llegir un Twitter amb el director de Copernicus que jo vaig llançar-ho i ell s'hi va agafar perquè el Carlo Buontempo és de Roma... Però, ara no em preguntis per què, però parla català i escriu el català, tot i que el seu la seva caserna d'operacions està bon. I deia, és que Déu-n'hi-do l'arc de pluges mediterrani que al setembre podríem tenir amb l'anticicló al nord d'Europa.
Crec que a principis d'any o a l'abril ja se'n parlava.
Sí.
Darrerament vaig veure també a principis de juny algun tuit que el juliol seria més humit, i crec que era teu, també aquest tuit. Però també n'he vist d'altres, un altre que em va preocupar, que era la temperatura anòmala tan alta dels oceans i dels mars, a sobre Niño,
perquè aquesta
és saber el que podria passar.
Clar, aquesta és una altra, la calor que podem tenir aquest estiu. És a dir, per una banda sí, pot ploure més del compte en alguns llocs, però també l'evaporació pot ser superior. Per tant...
I a principis de juny, només com a recordatori, és a dir, el pla de sequera és a llarg termini, com dèiem, aquesta carrera de fons, però l'INCAT s'ha activat diverses vegades.
Sí,
va passar a principis de juny a Terrassa, o a Artés, molta pedra.
Jo estava al llit, tenia virus. I escolta, quin espectacle. Quina manera de passar les hores amb un virus. Vaig disfrutar. Però escolta, el fred que tenia i el mal cos que tenia, vaig fer unes fotos i una cosa sensacional.
La imatge de la Riera de Rubí i altres, és veritat que després als carrers... Aquí la importància, no?, que nosaltres també des de l'Agència Catalana de l'Aigua, per primera vegada en el pla de gestió, fiquem 60 milions d'euros per als sistemes pluvials. És a dir, sempre havíem parlat de les inundacions fluvials, és a dir, quan el riu es desborda, però ara hem de parlar de quan la pluja no... crear inundacions en la pròpia trama urbana perquè és incapaç del clavegueram. I tenim 60 milions d'euros per invertir també en això.
José Luis.
Més que parlar de situació de sequera, a mi m'agradaria parlar de gestió d'aquesta situació, que crec que és el que ens importa, perquè tot el que esteu parlant aquí està descrit en els 6 informes de l'IPCC i en els informes del CATS sobre els efectes del canvi climàtic a Catalunya, el primer del qual en té 20 anys, és a dir, que no estem parlant d'abans d'ahir. La pregunta que ens fem molts ciutadans i que ens fem molta gent és què n'ha fet el govern, què n'ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua per adaptar-se a aquesta situació, que no és que estigués predita, sinó que des del minut zero ens estan dient els científics de Nacions Unides que estem a la zona zero del canvi climàtic, l'àrea del Mediterrani, i que les situacions de sequera seran cada vegada més recurrents i més rigoroses, i que a més vindran interrompudes per fenòmens meteorològics extrems com aiguats, és a dir, que tot això que esteu comentant està descrit, és a dir, que bé. La pregunta és, l'Agència Catalana de l'Aigua l'any 2023 com està afrontant aquesta situació de sequera? Com la que va fer el 2007?
No, justament jo crec que és una gran diferència. El 2007-2008, en realitat també 2005, tot funcionava per decrets lleis. Sempre he explicat el ressò que tenia mediàtic els decrets lleis que passen pel Parlament. Perquè analitzes que estàs en una situació de crisi, no?, de sequera, fas unes restriccions i unes mesures, ho passes pel Parlament, bueno, govern, Parlament, i tothom se n'assabenta. Quan s'aprova el 2020 el Pla Especial de Sequera, té un funcionament completament diferent. Tenim uns indicadors, 5 escenaris de normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència. Hi ha una comissió permanent interna de l'Agència Catalana de l'Aigua que es reuneix cada mes i que analitza els indicadors. A l'1 de setembre del 2021 tenim una emergència al Canà pels aiguats. Un núvol es queda ja clavat i no sé si van caure 150, 200 litres.
No, 200 i alguna cosa, sí.
I al cap de dues setmanes estàvem activant el Pla Especial de Sequera per l'àmbit del Fluvià Muga i de l'Anoia, aproximadament. Algú va ser l'octubre. Aquesta va ser una declaració feta per mi i ja entrem en alerta. No hi ha ressò. Només s'assabenten els ajuntaments perquè nosaltres ho comuniquem, però ningú sap res. El febrer del 2020, T2, vaig a TV3 explicar la sequera i que entrarem en el novembre en alerta. És a dir, fixem-nos en quina previsió. I sabíem que al cap d'un any entraria en excepcionalitat si plovia, doncs, el mínim històric. És a dir, aquesta eina que coneix tots els consums i totes les probabilitats...
Perdona, després en parlarem de les eines que coneixen els consums.
Bueno, sí,
ens hauràs de fer un resum.
I tant.
Sí, perquè de fet els consums dels municipis de Catalunya no els tenim i dieu que vindran d'aquí unes setmanes, que els esteu elaborant. Sí. Els de l'àrea metropolitana de Barcelona sí que ho sabem, 165.
El titular del servei els ha publicat.
Però vosaltres sembla que encara teniu... Bueno,
ara en parlarem.
Vale. Acabem de la sequera.
Estamos en ello.
Són aquestes eines, llavors... Què és el Pla Especial de Sequera? les restriccions mínimes per les activitats econòmiques per garantir l'abastament, traient usos doncs, menys importants, podríem dir, com és la neteja de carrers, doncs, perquè possiblement molta ciutadania i molts ajuntaments i molta gent s'ha donat compte ara que netejàvem els carrers amb aigua potable o amb aigua que podia ser potabilitzada o que estàvem regant els jardins amb aigua potable o que a la cisterna hi ha aigua potable del vàter, no? És a dir, jo crec que és molt important aquesta reflexió. Llavors, aquest pla especial de sequera ens permet anar a fer aquestes petites restriccions i avançar-nos. Quan entrem en emergència encara saps que tens aigua per molt de temps, no? I això, què ha passat? Que la climatologia no acompanya, tenim 30 mesos, podem dir, més inestables de lo normal. L'Agència Catalana de l'Aigua i el Govern de la Generalitat va tenir un període de sequera econòmica, podríem dir, 2011-2018, amb totes les retallades, que han endarrerit certes inversions que, si avui estiguessin en marxa, com és la dessaladora de la Tordera, avui pues, estaríem en alerta, en comptes d'una excepcionalitat. Però que si no s'haguessin fet les inversions del 2008, ja estaríem en emergència. Llavors, sabem que en 25 anys la pluviometria es reduirà en un 18%, o que les reserves es reduiran en un 18%, i estem treballant doncs, amb aquestes ambicions per ser més resilients.
Molt bé. L'any 2007 es va, des de l'Agència Catalana d'Aigua es va mobilitzar els recursos i es va fer una campanya de sensibilització. Es va posar en marxa, per exemple, sequera.cat, que va ser una web que va sensibilitzar moltíssim. Els ciutadans era emocionant veure com el nivell de consum anava baixant a mesura que les dades s'anaven incorporant. Donava la sensació de que la ciutadania i el govern havien fet pinya o havien fet davant d'una situació que en aquell moment era més rigorosa que aquesta. És així, no?
Vosaltres continu...
Més extrema. Vosaltres continueu apostant per la sensibilització?
És bàsica. Clar, en una conca com és la nostra demarcació, on el 45% de l'aigua es destina a usos urbans, domèstics, un 20% industrial i un 35% agrícola, està clar que el pes recau en la ciutadania.
Molt bé. En l'any 2007, insisteixo, el consum va baixar, és a dir, sí. els que monitoritzàvem els consums, vèiem que, o sigui, fins i tot era emocionant veure com anava baixant, 118, 117, 115... Samuel, els consums estan baixant?
Els consums estan baixant, es mantenen...
No, han pujat. Han pujat. Els consums...
Bueno, depèn.
Durant el període de sequera han pujat.
Expliquem-ho. Depèn on.
No, t'ho dic perquè...
És a dir...
És una de les dades més sorprenents d'aquesta situació. Com és possible que en una situació de sequera els consums al país estiguin pujant? Però hi ha alguna cosa que no funciona.
Consums absoluts de tota Catalunya o de les conques internes o consum per càpita?
Consum per càpita.
Consum per càpita. Estem en un nivell realment baix, entre 110, 115...
115.
115, depèn del municipi. Llavors, es mantenen en aquesta estabilitat des del 2008-2012, aproximadament.
Els municipis tenen comunicació directa amb vosaltres, fan els deures. Què està passant? Avui he sentit a l'alcalde, no sé si era de Capellades, que està en 265. És possible que aquest municipi estigui en 265?
Però cal separar una altra dada. És molt important. Ho hem intentat explicar. Portem un any i mig. Aquests 265, que no conec la dada, perquè no he vist els informes, segurament és a capçalera. I quan parlem del 110-115 és a casa nostra, és a comptador. Entremig hi ha tota l'aigua no registrada i totes les activitats econòmiques. Llavors és molt important separar unes dades de les altres.
Perquè... L'alcalde parlava de les fuites que tenia, la xarxa de distribució, que tenia canonades de fibrociment.
Sí.
I que això era absolutament... que cada vegada que anaven a obrir, cataclampatava, feien un arregl com si diguéssim un tram i es trencava. Com és possible que hi hagin canonades de fibrociment encara?
No, el fibrociment era un material, pel que veig, bastant resistent, perquè tenen més de 50 anys en alguns casos. Per això es va treure la línia de subvencions d'abastament en baixa i que s'incloia dintre de la llei que es va aprovar al Parlament per fer front a la sequera, aquests 50 milions d'euros. Un dels problemes, per mi, que abans d'entrar a l'Agència Catalana de l'Aigua vaig estar treballant amb el món local per millorar els serveis d'aigua, era que les canonades estan sota terra i que no es veu. I costa molt recordar que hem de fer inversions en algo que no es veu. Llavors, és molt més fàcil reparar el paviment de la carretera, del carrer, perquè crea un forat i els cotxes doncs, es poden estavellar o els veïns, que aquella fuita que tens sota terra, que costa molt. Per això és tan important aquesta línia de subvenció que es va publicar, perquè el que es vol és sectoritzar la xarxa i poder conèixer, no? Quins consums hi ha, o a la nit, si ningú consumeix, doncs, i en algun lloc hi ha un comptador que comença a donar voltes, vol dir que hi ha una fuita. Això és important. Per això també la tarifa de l'aigua és tan important. Al final, aigua de pagar d'aigua, hem de col·laborar Estat, Govern de la Generalitat, administracions supramunicipals, ajuntaments i ciutadans, perquè al final obrir l'aixeta, saber que tu obres l'aixeta i hi ha aigua, val molts diners. Tenir disponible aigua sempre costa molts diners.
El servei.
El servei, que són les quotes fixes normalment de les tarifes.
Clar.
Llavors, reduir les fuites jo crec que és un element clau per fer front a la sequera i per ser més resilients de cara a futur. Ja no per un tema conceptual o més de medi ambient, sinó perquè si tenim un pou, un únic pou, i produeix una aigua, i el 50% d'aquesta aigua se'n perd per la xarxa, pot ser que pateixi la sequera. En canvi, si el 100% de l'aigua que extrec està bé, doncs li dona més temps a recuperar-se, etc. I en general, jo crec que els ciutadans han fet un bon ús de l'aigua. Ara sí que tenim aquesta campanya, ho intentem parlar, no, de l'objectiu 90, que s'ha ficat de moda en moltes ciutats d'Espanya.
Saragossa.
A Sevilla també fa un any o dos, i és important perquè jo crec que no, la OMS parla de 100 litres per habitant dia, 90 és gestionable.
I tant.
Pregunta, ordenances municipals, però sobretot, és a dir, no ha arribat el moment que diguem 1 de gener del 2024, 1 de gener del 2025, no ho sé. Igual que sabem que el 2028 s'acaba el gas, s'acaba, vull dir, aviam pels nous edificis, rehabilitacions, el 2035 els cotxes de combustió, igual que tenim això, no hauríem de començar com a país, ja sé que no et correspon a tu, o sigui, això amb el ben entès, no hauríem de començar com a país, escolteu, la construcció, igual que hi ha d'haver un aïllament sonor que no sentis els veïns del costat, doncs, escolta'm, no, aigües grises a partir d'ara. 1. 2. Instal·lacions comunitàries, si no hi ha recollida de pluvial, etc. No. 3. Ajuntaments, consells comarcals, places d'herba, herba anglesa, no, vegetació mediterrània. És a dir, com a país no hauríem de començar a plantar aquests fonaments immediatament?
Crec... Segurament, no, és a dir, és molt interessant.
És a dir, per què t'ho dic? Perquè jo tinc al cap, i fa anys el tenim, amb el José Luis, i n'hem parlat en aquest programa, perquè fa 20 anys i vàrem anar amb el José Luis, etc. El nostre hotel de referència no és el Hilton, no. El nostre hotel de referència és l'hotel Samba.
De Lloret.
De Lloret. És a dir, com pot ser que 20 anys després de l'hotel Samba, que va ser un llauner, que se li va acudir que podíem fer això, etc., no hi hagi una normativa en establiments que, a més, no els hi seria un problema econòmicament perquè es recupera la inversió ràpidament. Escolta, quan rehabiliteu, ja ho heu d'incorporar. Quan hi ha nova construcció, per descomptat.
En realitat... ens conviden a l'ACA, a mi com a director i altres tècnics també, i els anteriors directors, a parlar molt del cicle urbà de l'aigua. Però justament l'Agència Catalana de l'Aigua no és un òrgan regulador.
No, per això et dic que no et correspon.
És a dir, no aprovem les tarifes en baixa, per exemple, no? I no podem obligar un ajuntament. Llavors ho deies molt clar quan deies no et correspon.
No, com a Samuel Reyes, com a habitant d'aquest país, que mana molt a l'Agència Catalana de l'Aigua. Sí, definitiva.
I sempre fico l'exemple de Sant Cugat per l'ordenança municipal, a més va sortir en un programa de televisió. Justament, ara van passar les eleccions, tenim nous alcaldes i alcaldesses, s'estan constituint els consells comarcals. Sí. Ja en l'anterior legislatura vaig fer una volta per tots els consells comarcals per parlar amb els ajuntaments de com és l'Agència Catalana de l'Aigua, i ara jo crec que ha de ser la legislatura de l'aigua, ha de ser la legislatura en què, diguem, hem creat una unitat dintre l'Agència Catalana de l'Aigua, de donar suport al món local i dir un bon servei de l'aigua ha de tenir un reglament d'abastament, un reglament de clavegueram, una ordenança d'estalvi, una ordenança tarifària, un règim sancionador per això i altres ordenances. Pum, pum, pum. Ho hem d'explicar arreu, hem de fer entendre a través dels consells comarcals, a través dels consells d'alcaldes, que hi participaré a partir tot el que quedi del 20, estem al 23, 23 i 24, per posar en solfa tot el cicle urbà de l'aigua. Llavors, Sant Cugat té aquesta ordenança de que les noves edificacions, que és molt més senzilla una nova edificació que una antiga, doncs, com deies, de l'aïllament, les aigües grises s'han de recollir, s'han de tractar i s'han d'enviar a la cisterna. Això pot donar un estalvi d'un 20%. Uh-huh. Per exemple, també l'Agència Catalana de l'Aigua, en el cànon de l'aigua, que té diferents trams, que això és molt important també, els trams, no? És a dir, l'aigua ha de ser assequible per tots els ciutadans, també per les persones vulnerables, sigui a través de tarifes socials o sigui a través d'un finançament de benestar social, però que cada metro cúbic doncs, és molt més car, però si ets eficient, per exemple, en el REC, doncs també hi han descomptes, no? O hi ha reduccions. El drenatge, hem parlat del drenatge, dèiem, ficarem 60 milions d'euros pel drenatge urbà. Aquí hem de pensar en, tant en la vegetació que sigui autòctona, que dèiem, de no tenir espècies angleses o escandinaves o tropicals,
sí.
I després d'evitar totes aquestes superfícies tan impermeables, que puguin drenar. Aquí els arquitectes, els urbanistes, sé que, crec que si no vaig errat, en el outlet que hi ha a Viladecans, tot el pàrquing que hi ha té un sistema de drenatge de les aigües per evitar inundacions. És a dir, són bastants sistemes interessants i hem de tirar a ciutats d'aquest. Perquè, clar, també com a refugi climàtic necessitem els arbres. És a dir, que diem, no hi ha aigua, però necessitem arbres, no?
Ara que has parlat d'un outlet de Viladecans, estic parlant amb el complex Riu Sec de l'IKEA Sabadell, on hi ha la depuradora...
Sí.
Hi ha un... Bé, la rotonda més gran de Catalunya, que és la de la C58 Rodona.
Val.
Aquella és la més gran de Catalunya. I perquè jo sóc veí del Vallès i, mira, em va fer gràcia la dada. Aleshores, allà a l'IKEA, etcètera, quan a l'IKEA no, però hi ha una mena de... no sé, un d'aquests de bricolatge, que tu quan vas al lavabo t'ho posa. Aquesta aigua és reutilitzada perquè surt de la depuradora de Sant Pau.
De Riu Sec.
De Riu Sec, perdona. Sí.
És que aquest aspecte, que esteu parlant de la recuperació d'aigua, no sé si estem parlant d'aigua regenerada.
Sí.
Samuel, quan hem fet ús d'aquest aigua, d'aquest recurs que teníem a l'abast des de feia, ja ni t'ho dic, què ha passat? Què ha passat en aquest tram? Com és que fa? Què va ser el novembre, el desembre, quan vam incorporar el recurs? Què ha passat? Com és que hem dubtat tants? Com és que hem perdut tant de temps en saber si aigua regenerada de si aigua regenerada o no, quan estaven els estudis, estaven els informes i estaven les instal·lacions en marxa?
Bé, perquè en el pla especial de sequera vam dir que utilitzaríem en aquesta aigua que n'entréssim en excepcionalitat, i en realitat abans d'entrar en excepcionalitat, que vam entrar al març, ja la vam ficar en marxa, que va ser en alerta. És l'aigua regenerada de la planta del Prat, que té un tractament molt avançat, s'envia aigües amunt de la potabilitzadora, recorre uns metres pel riu i es torna a potabilitzar, no?
Llavors,
clar, l'aigua de salada és la més cara, després vindria la regenerada. Si tens aigua de recurs, doncs vas jugant. Llavors tenim aquesta diversificació de fonts que ens permet, segons el nivell de cada situació i el punt de l'any on el que estem, que utilitzem més aigua d'un altre. Ara quasi podríem dir que estem al 50-50. 50 aigua del riu, 50 aigua regenerada, de cara a la potabilització superficial, després tenim també les fonts subterrànies. També.
En el plànic, l'aigua regenerada serà un recurs, serà una aigua que hi compteu i sí, que hi jugarà un paper més destacat que el que ha jugat fins ara, entenc.
Sí, però a mi m'agradaria, ja que hem parlat abans de les grises, clar, tota aigua grisa que reutilitzes és aigua que no arriba a la depuradora. És a dir, que estalviem, perquè representa que l'utilitzes dues vegades a casa teva i quan l'has utilitzat la segona vegada, t'arriba a la depuradora. A Riu Sec, ara vam donar una subvenció d'1 milió d'euros perquè aquella planta depuradora que funciona amb membranes té un tractament molt avançat i té una aigua de molt qualitat. I realment...
És massa bona per llançar-la,
bueno,
gairebé.
Això, doncs hem donat una subvenció a l'Ajuntament d'1 milió d'euros perquè faci pujar una canonada fins a dalt a tot el municipi, després tenen una xarxa de distribució i podran omplir les cisternes, regar i netejar els carrers amb aquesta aigua. Això vol dir que ja no utilitzes aigua doncs, d'ATL o de fonts pròpies. Això és molt interessant, la substitució de les fonts. Què passava? Que a vegades costava trobar clients. Clar, jo com a activitat econòmica que tinc pous o xarxa, tinc aigua, per què m'he de preocupar d'una aigua regenerada? ha sigut ara que hem entrat en sequera que tothom s'ha despertat. I hem rebut una llau de peticions, per exemple, dels ajuntaments, perquè l'abril no plovia, per netejar els carrers, per un tema de salubritat.
Sí.
Per això volem fer 20 plantes de regeneració, sobretot a la costa, perquè al final és aquesta aigua que va cap a mar. I per què la costa? Perquè és més econòmic tractar l'aigua depurada, donar-li un tractament avançat i enviar-la a un ús, que agafar l'aigua de salada i tractar-la, l'aigua de mar i tractar-la, perquè la de salada és la més cara.
Llavors, és la més cara si no aconseguim que les renovables s'alimentin 100%.
Clar, al final és un tema d'energia.
Clar.
És a dir, i depèn com tinguis l'energia, és a dir...
És a dir, d'aquí 15 o 20 anys, aquella energia pràcticament serà cost zero.
Llavors, els materials són els que són, perquè al final funciones amb membranes, alta pressió, etc., però serà també molt més econòmic. Clar, estem en un
perquè
procés de canvi.
Sabem el preu d'un litre d'aigua de salada? El recordes? El tens
bueno, el litre no, el no, metro cúbic...
Perdona, el litre. El metro cúbic, sí.
Ara aprofito per dir que un metro cúbic, que són 1.000 litros, que sí, és aigua de l'aixeta, val un euro, euro i mig, i una ampolla envasada sí, val un euro també,
veure,
i és un litre,
aquest,
eh?
En aquest programa fa
aigua
10 anys...
Sempre.
No, no, que defensem que és curiós com l'aigua a Catalunya és tan barata. Perquè aigua n'ha faltat històricament i el petroli, en canvi, no n'ha faltat mai. Sí. I és infinitament més barata l'aigua que no el petroli. M'explico. Clar, després s'ha de depurar, s'ha de tornar net al riu... Fa 40 anys els rius estaven putrefactes, ara no, etc. Tot això té un cost. Escolta'm, hi ha dos Catalunyes, ho saps perfectament. Sí. La Catalunya de l'Aca i la Catalunya de la Txer, de Saragossa. Hi ha una Catalunya, que és la de l'oest, la que aboca les aigües a l'Ebre, on el 94% de l'aigua crec que va a l'agricultura.
Així és.
En el cas de la Catalunya oriental, de conques internes, has dit el
35%.
L'agricultura del 2050, si tenim en compte que el 2050 Barcelona tindrà la temperatura mitjana de Màlaga i Lleida, 9 mesos a l'any, la de Sevilla, l'agricultura del futur,
no serà de regadiu.
Hauràs de regar gota a gota les oliveres, les vinyes. Etc. És a dir, jo ja sé que el 2050 queda a 26 anys vista, però...
Encara no estaré retirat.
No, jo sí, perquè amb 10 anys em retiro, se suposa. Aleshores, haurem de viure de la regenerada més les dessaladores? Sí. A la costa.
Aquest és... A la costa.
Sí, però clar, hauràs de intentar arribar...
Aquest és el model. Amb la desalació a l'àmbit metropolità, tornant-lo autosuficient, vol dir que transbasses menys aigua del Ter. Això vol dir que el Ter pot tenir garantit doncs, el regadiu. Si el regadiu és més eficient, amb un dèficit de precipitacions, voldria dir que les mateixes activitats econòmiques podrien tirar endavant. Això és important i això és el que es treballa a la Taula Nacional de l'Aigua. No? Tenim unes activitats econòmiques avui en aquest territori. Hem d'intentar trobar una solució per totes les activitats que existeixen avui i que no es torni a repetir aquesta sequera. Que si es repeteix aquesta sequera climatològica, no es transfereix, no sigui també hidrològica o de cara als usuaris, no? I a les demandes. La consellera Jordà en el seu moment va dir, encara que plogui, fa temps, encara que plogui a la primavera i s'omplin els embassaments, no deixis de fer les obres.
Clar.
I jo, com
clar, perquè, Samuel, una cosa hem de tenir clara, i això segur que el Santiago Velasco ho té aquí. Ho he dit bé?
Enrique.
Enrique, perquè he dit Santiago. Bueno, és que conec un Santiago Velasco. Val. Enrique Velasco, d'acord? Segur que ho té clar, perquè és l'home que ha viscut totes les guerres.
Tinc la sort de que tot l'equip que hi ha a l'ACA va viure en alguna altra posició, la mateixa, la sequera del 2008, des de l'equip de comunicació, des de la cap de comunicació, a l'equip d'abastament, i com a director, jo, que només he estat 7 anys a l'ACA, m'ajuda molt.
Jo vaig viure la del 89-90, professionalment, la del 2007-2008, i ara aquesta. I dius, hi haurà un dia que la manera de ploure del Pirineu Oriental omplirà sobtadament els pantans i direm, ja estem salvats. Ja no cal que fem res. Què aigües grises? Què vegetació
no
mediterrània? Hombre, tot herba i tot ben verd i d'això. Si no ens posem les piles per aquí, d'aquí no gaire temps tornarem a estar perduts.
És que el punt... Jo tinc el punt de mira...
Estem acabant, eh?
El 2024. És a dir, jo sé que el 2023 l'abastament està garantit a la gran majoria de municipis que estan connectats a les xarxes. És veritat que després tenim municipis puntuals com l'estiu passat que tenen els seus fons, les seves fonts pròpies, els seus pous, que van tenir molts problemes. Un exemple va ser Vacarisses, per exemple. Ara feia poc que Cabrera d'Anoia també tenia problemes. Hi ha alguns municipis, l'Espluga del Francolí, però jo tinc el ull posat al 2024, a garantir l'abastament pel 2024. Per... si no plou a la primavera i no plou a la tardor, és a dir, aquesta és la planificació que hem de fer. Ara, fer obres també, sabem que és lent, és a dir, estem fent uns estudis de qualitat al riu Besòs, volem construir plantes potabilitzadores al riu Besòs, hem començat les obres de l'ampliació de la planta existent...
És la, la pròxima gran infraestructura, que seria la Tordera 2,
sí.
Quan podria estar operativa?
Bueno, ara tenim 200 milions del Ministeri.
Clar, nosaltres l'anàvem...
Un any i mig, una cosa així.
Una mica més, jo crec,
una mica més, un parell d'anys.
Sí, perquè nosaltres l'anàvem a licitar, vam amb el actual conseller de...
Sí, amb el David Mascort.
Amb el David Mascort i amb la... vam tenir una reunió amb el Ministeri, quan ell era secretari general, amb el director general de l'Agua.
Ah, i després van venir les eleccions.
Amb el Hugo Morán.
Amb el Hugo Morán i amb el director general de l'Agua fa, no sé...
Hugo uns... Morán. És el... M'ha vingut al cap Paco Morán, però no.
Secretari d'Estat.
Secretari d'Estat.
No, molt abans de les eleccions vam tenir una reunió, vam dir tenim aquestes infraestructures, volem que ens ajudeu des de l'Estat a fer això, ho havíem preparat des de fa anys, i al cap d'una setmana van treure un Real Decreto on finançaven amb 220 milions d'euros i al cap d'un... Abans de les eleccions municipals, va ser això, eh?
Això
va ser a finals d'abril, em sembla.
D'acord. Per tant,
i... sí, sí, no,
anem endavant.
Sí, sí. I llavors, clar, ara la farà ell, l'Estat. Estem fent la declaració, estàvem treballant amb la declaració d'interès general i la farà a través d'Aquamet en un principi. Llavors nosaltres ara ens centrem pues, en altres actuacions també prioritàries i que puguin donar més recursos.
Fantàstic. Ho hem de deixar aquí. Eren 28-30 minuts, estem a la ratlla dels 35, allà ja estan nerviosos els que minuten el programa i, per tant, ho haurem de deixar aquí. Confiem que aquest estiu, que el que resta d'estiu sigui tempestuós al màxim a les capçaleres dels rius, respectant
mal
a tothom, sense fer mal, allò de les tronades importants a la tarda i matins més tranquils, l'aixeta al mínim, que no encara que s'ompli un pantà, el podem tornar a tenir buit d'aquí un any i mig, per tant...
Educació sí, en prevenció.
Perquè el que puja, sau, baixa, s'osqueda.
Oh, clar, els vasos comunicants. Sí, sí, sí.
I el Llobregat i el Cardener no hi havia manera en tot el mes de maig.
No, que reaccionessin,
que reaccionessin,
eh?
No, no. S'anaven cap a baix. Sí, el juny va començar a reaccionar.
És que se'ns ha quedat parlar de la sequera d'Àfrica, hem parlat només de la hidrològica, però hem com tenim els boscos, com tenim la natura, és a dir, cabals ecològics, tot això ha saltat la banca.
Però estic molt content dels aiguats del principis de juny, perquè ens ha donat vida.
És a dir,
i intento explicar-ho a les rodes de premsa també quan surto a govern, després de govern, perquè parlem de l'abastament, parlem de les activitats econòmiques, però jo que sóc sobretot ambientòleg, que la conselleria ha apostat per molts ambientòlegs dintre la casa, doncs que els cabals ambientals i la biodiversitat és clau.
Molt bé.
Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, bon estiu, que segur que serà seguiment allò constant, minut a minut, però que també puguis descansar uns dies que tots ens els mereixem i tot l'equip.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El concurs.
Va, doncs anem al concurs. La pregunta d'aquesta setmana. Els pantans catalans de les conques internes, a dia d'avui, a dijous dia 6, s'acosten al 25% de reserves o al 30%? És fàcil. Atenció al premi Gentilesa de Torrons i Mels Alemany. Aquest estoig premium que té de tot. Mels, vinagre ecològic, torró, ametlles garrapinyades, bombons de mel, rajola de xocolata, el que dèiem, de tot. I de la setmana passada, meteoescapades. En aquesta masia de l'Espinal, deia la pregunta, estan aïllats dels serveis. En aquest sentit, es pot parlar de tancar el cicle de l'aigua que consumeixen? La resposta és que sí. L'Ariadna Selva de Sant Vicenç de Torelló ho ha contestat correctament, ha estat triada al sorteig i s'emporta aquest magnífic lot de torrons i mels alemany. I de la setmana passada ens queda el meteotemps i acabem. Què facilita Joel Durà l'espai del temps? Dades meteorològiques només o només vídeos i fotos? Doncs només vídeos i fotos. Atenció, Elisabet Medina de Barcelona, t'emportes el lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal.
Llar A, ciutat i consum responsable, amb el patrocini de l'Agència de Residus de Catalunya.
Compte amb les activitats agrícoles i el foc, José Luis Gallego.
Ho hem de repetir. Ja. Jo prefereixo repetir i prevenir un incendi que no deixar passar l'alerta i per dir, és que cada any diu el mateix. La gent ja ho sap, i sobretot la gent del camp ja ho sap, que són els
protagonistes. Són els grans entesos. Sí. Això està clar, i saben molt bé d'on ve el vent, sí, quines són les situacions, sí, meteorològiques.
A mi fa molt de temps un pagès de Vilassar de Dalt em va dir que ell podia encendre un foc al mig del bosc i que ningú s'assabentés i no posar en risc res. O sigui, que ho havia fet tota la seva vida, ho havia fet el seu pare, el seu avi i el seu besavi. Però és que les condicions climàtiques han canviat, saps, Francesc? Mm-hmm. I per això,
ho sé.
Que els costa d'entendre la gent del camp, que d'altra banda són els principals patidors, i no cal culpabilitzar la gent del camp.
No,
en absolut. El que sí que hem de dir és que una part molt important dels incendis que es declaren al nostre país venen per aquesta activitat de la crema de rostolls i marges i restes d'aprofitaments forestals i inclús de jardineria. Ells ja ho saben, que entre el 15 de març i el 15 d'octubre està prohibit d'encendre foc, però s'agafen aquesta particularitat que tenen els municipis, que tenen aquesta potestat, que tu pots demanar un permís especial per fer una crema puntual, per fer una activitat agrícola o silvícola puntual, i depenent de les circumstàncies climàtiques d'aquell moment, pum, que et diguin que et donin aquest permís. Però què és el que està passant? Que avui dia és tan perillós cremar rostolls al maig o al juny que a l'agost o al setembre. És a dir, que no hi ha aquesta ciència que jo li reconeixo a la gent del camp i que tu feies esment. Doncs jo ho sé i ho he pogut veure, però és que el que està canviant és el país, per dir-ho d'alguna manera, climàticament. I és per això que aquestes activitats agrícoles les haurien de controlar. En tot cas, aquestes autoritzacions que es poden demanar especials, i posem cometes entre les especials, sempre dirigides als agents rurals o a l'Ajuntament. Mai fer una activitat forestal o agrícola pensant que no és que...
Que sóc el millor controlant aquests temes.
No, perquè primer que t'exposaràs amb una sanció, mm-hmm, i després que potser tindràs un problema greu si és que això esdevé un incendi. Ells demanen de fer una feixa, de fer una mena, saps, al voltant del foc, de tenir unes mànegues, de vigilar que el foc estigui totalment apagat abans d'anar-se de la finca, disposar d'extintors, fins i tot, de mitjans auxiliars. Tampoc es tracta...
De tenir un camió de bombers al costat.
És que, com... Fixa't, Francesc, com posem l'equilibri entre el que no té sentit, entre el que és una bogeria, que és això, posar un camió de bombers per cremar uns esbarcers, i la prevenció del risc. Mm-hmm. On està? Jo sempre prefereixo pecar de prevenció.
D'accés de prevenció.
D'accés de prevenció. En tot cas, donarem notícies.
És que saps molt bé que hi ha hagut incendis l'any passat. L'any passat o l'altre, aquell foc a Martorell, al costat de l'AP7, d'altres focs...
Bueno, el de Sa Tuna, que va ser un coet, és a dir, la nit de Sant Joan.
Un coet la nit de Sant Joan. El de Martorell, si no recordo malament...
Una burilla del cotxe.
No, crec que va ser una radial amb una tanca metàl·lica d'una urbanització, alguna cosa així.
Improbable. És una qüestió...
Improbable, però... Però clar, en aquests dies, Martorell, allò és una xamaneia que tira la marinada d'una manera bàrbara i fas una guspira, allò s'encén i no ho apagues. I clar, no ho apagues perquè, perquè el foc es fica clar dins de, dels esbarcers, clar, el bosc més dens i d'això. Per tant...
Clar, malauradament m'hi jugo un pèsol amb tu que aquesta mal anomenada temporada d'incendis, perquè és un concepte que em sembla terrible, terrorífic, però que el fem servir, aquesta temporada d'incendis, en aquesta casa Catalunya Ràdio donarem informació d'incendis que han estat provocats per una crema rústols o per una activitat agrícola o una activitat, un altre treball, que malauradament és així perquè cada any ho és,
sí,
i
sí,
aquest
sí
any
no, no, i al diferent final, escolta, tu saps que entres la màquina de
d'esbrossar la màquina,
d'esbrossar, sí, 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 que sigui, i aquell ferro clac, fa la guspira,
dona una roca, dona
una roca i aquella guspira pira, enganxa, i escolta, més l'accident més estúpid, però hi és, hi és, i es dona.
Clar, aquesta és el que hem de subratllar en fluorescent, és a dir, prevenció al màxim en les activitats agrícoles aquest any, perquè es veu que l'estiu, a nivell de temperatures, a nivell de pluges, es veu que també aniran equilibrades, però tindrem uns pics de temperatura que sembla que poden ser
notables.
Prevenció, sisplau.
Vinga, seguim.
El concurs.
Quants incendis portàvem declarats fins l'1 de juny d'aquest any? Una ampolla de vi blanc ecològic xic, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. I de la setmana passada al Meteotaula, quines dues varietats componen el vi Ètim? La Pausa 2021, lot de cafè novell, residu zero, recordeu, procedent de cultiu ecològic i sense herbicides ni pesticides. La resposta era Garnatxa i Sirà, i la guanyadora, la Sònia Martínez, de Tarragona.
El concurs.
Durant quin període està rigorosament prohibit cremar rostolls al camp? Doncs respostes a meteomauri@catradio.cat. El lot, com sempre, de cafè novell, residu zero, però no tan sols residu zero, sinó també sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic, és el premi. De la setmana passada, Meteotaula. El restaurant Amàlia es troba a tocar d'un mercat. Quin? La resposta era el Mercat de la Concepció. Anna Sobirà de Barcelona t'emportes, en aquest cas, una ampolla de vi xic, gentilesa d'Agustí Torelló Mata.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Busos ràpids.
Són aquests corredors que s'han habilitat o que s'estan començant a habilitar amb carrils de bus exclusius que tenen mesures de priorització en interseccions, en rotondes. No vull dir que el bus tiri pel mig de la rotonda, però que tenen...
No, i que no pari i, escolta, hagis de saltar en marxa.
Molt bé.
No,
I, no. I també tenen aquests temes de millores en la coordinació semafòrica, que és el que volem. Volem convertir el bus en una opció real de transport que sigui dissuasòria d'agafar el transport privat. Tot això es fa possible, doncs, que millorant i multiplicant el nombre d'expedicions, la velocitat i, sobretot, el confort dels passatgers. Això és el que pretén aquesta inversió de 67 milions d'euros que farà Catalunya per construir una xarxa, en principi. Estem parlant d'aquí el 2025, però és que el 2025 ja és ja.
El 2025 és demà passat. D'aquí poc ja és Nadal, ja serem el 24.
Sí, ja... No, ui, mare meva. Habilitarem d'aquí al 2025-13 d'aquests corredors per afavorir el transport públic per carretera, estem parlant de carretera. Els busos són en la seva major part elèctrics, connectaran nuclis urbans amb àrees congestionades, estem parlant de la gran regió metropolitana de Barcelona, comarques de Girona, Catalunya Central, i el primer que havia d'entrar en funcionament, jo vaig estar buscant dades, però el nostre company Néstor ens ha confirmat que efectivament ja està en marxa, que és aquest que connecta aquestes 5 viles per la C245, que són Castelldefels, Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà.
L'antiga carretera de Gavà a Calafell.
És probable.
Jo crec que té aquest nom, eh?
Sí, el que s'està fent és
Santa Creu de Calafell.
Intentar recuperar vies que han estat fora, perquè clar, això no ho faràs pel mig, m'entens, de la C32. Has d'habilitar espais que siguin corredors.
José María Campillons ha rectificat Santa Creu de Calafell.
Molt bé,
ciclista
magnífic.
Per excel·lència, que es deu menjar tots els rètols que posa el número de la carretera.
Molt bé. Doncs en aquest sentit, gràcies a l'assistència del Campi, nosaltres el que hem de reforçar és que aquestes vies són una bona decisió per fer reconvertir el transport per carretera. No cal criminalitzar el transport per carretera. L'únic que cal és adequar aquesta...
Racionalitzar.
Aquí. Mm-hmm. Aquesta és la paraula.
Escolta, jo em moc no gaire per Barcelona. Més aviat soc metropolità, però no poc barceloní. I quan en l'últim any potser he agafat 12-15 autobusos dins de Barcelona, alguna vegada o ferrocarrils o al metro, i unes quantes vegades el taxi. T'haig de dir que la que he agafat l'autobús o he agafat el taxi en alguns carrers i hores congestionats, en el moment que enganxes carrers, sobretot amb el taxi, no? Perquè pots canviar de carrers sense tenir la línia assignada, però també amb l'autobús, a la que enganxes aquests carrils busos que ja són competitius, perquè els han fet dignes, perquè en alguns casos, com la Gran Via, són dobles, a la Diagonal també, i per tant els vehicles parats no... Ostres, tu saps com guanyes de temps respecte al vehicle privat?
Estem d'acord. Jo vaig fer, sí, fins i tot, jo recordo una competició que vam fer, que no sé si va ser per la columna o pels matins a TV3 fa molts anys, d'un cotxe privat, un bus i una bici. I la bici i el bus van arribar gairebé a tocar. Glòries Diagonal, era Francesc Macià, Glòries Francesc Macià.
Imagina't, el Néstor Gómez ens diu que la línia aquesta, M5, de les 5 ciutats del Baix Llobregat, la freqüència diària de dilluns a divendres és cada 10 minuts.
Que fort.
Tipus metro. I el cap de setmana, atenció, cada 15. No és cada mitja hora o 45 minuts.
Quina
no, sort. Cada 15.
Quina sort.
És a dir, és un metro.
Molt bé. Doncs quins són els 5 corredors que entraran en funcionament en els propers 2 anys o any i mig que ens queda? Doncs a veure si estàs d'acord. Salt, Girona, Blanes, Lloret, Terrassa, Sabadell. La pregunta és, encara no està fet el de Terrassa, Sabadell? Com és que el tenim? En tots els meus respectes per al de Castelldefels, Cornellà, encara no tenim prioritzat el Terrassa-Sabadell. Bé, en tot cas, es farà Sabadell-Castellà del Vallès, Riera de Caldes, Palau-Solità i Plegamans. Aquests són els 5 corredors que ja estan gairebé adjudicats les obres i a punt de posar-se en marxa. Els altres 7 encara s'estan redactant els estudis previs. Jo diria que apremiaria les autoritats del transport de Catalunya a posar aquests serveis en funcionament, a incentivar a les adjudicatàries acabin l'abans possible i no fer 7 corredors més, fer 70 corredors més, perquè se'm passen pel cap com és que no heu habilitat cap del Maresme, senyors. Com és que ens hem oblidat d'un Premià Mataró o d'un Mataró Masnou? O sigui, ara que tenim la Nacional absolutament buidada gràcies a treure els peatges de l'autopista, com és que no hem convertit aquesta Nacional en un corredor per connectar Mataró amb Badalona, amb això, amb el que estem parlant? No sé, de vegades, per què no prioritzem?
Bé, i n'hem parlat aquí i en continuarem parlant les vegades vegades que faci falta, que el que no pot ser tampoc, aquests corredors segurament tenen un futur molt clar i molt evident, però la quantitat d'autobusos que no porten ningú, que porten 60, gasten 60 litres cada 100 quilòmetres, van buits, molts d'ells, no tots, n'hi ha que van ben plens i d'això, i es necessita ja la tecnologia i el bus a demanda.
Soc una víctima d'aquesta situació perquè visc a Cabrils i la línia de Cabrils a Vilassar de Mar està absolutament superada, és a dir, no donem a l'abast, i com tu acabes de dir, els caps de setmana tenim un cada hora, seria per posar-se a plorar, no?
Clar, aleshores dius, home, la tecnologia, el telèfon mòbil, la xarxa 5G sense latència,
bueno, tenim el que n'hem parlat, de l'autobús a la carta,
sí,
que no acaba de funcionar.
Sí, però...
No acaba de funcionar. I entremig tenim aquestes coses com connectar la línia de ferrocarril de Puigcerdà amb Andorra, no? Travessant tota la vall de la Cerdanya.
Sí, sí, sí,
que dius, i allà era una milionada brutal.
Sí, el que passa és que, clar, aquí com que una part
la
pagava
Andorra,
etcètera...
Sí.
Escolta,
continuarem.
Sí, home, sí. No ens
els acabarem,
no ens queda una altra. Vinga.
El concurs.
Anem al concurs. Quants corredors de bus ràpid entraran en funcionament fins al 2025? Una ampolla de cava brut, gentilesa d'Agustí Torelló Mata, el premi. I de la setmana passada, Meteomar, com s'anomenen les navalles al Delta, canyuts. Els canyuts, un davantal de pesca neta i un clauer, el premi, i s'ho emporta, no diu d'on, però sí el nom i cognom, Jordi Papiol.
Empresa Green.
José Luis, toca empresa. Escolta'm, cap a un model de turisme més responsable.
Sembla que algunes coses estan canviant en el sector turístic. Jo crec que s'estan impulsant des de la Conselleria, des de la Generalitat, i que les coses s'ha de dir que s'estan fent bé. Cada vegada hi ha més iniciatives, ja saps, privades i públiques, per canviar l'actual model turístic. N'hem parlat durant molt de temps. Vam tenir l'any del turisme sostenible i vam anar moltes vegades a aquest tema. Però ara tenim un document interessant, que és aquest Compromís Nacional per un Turisme Responsable. És una proposta de la Generalitat de Catalunya, presentat oficialment, com és la resposta del sector turístic aquest moment de canvis, que ells són els primers que ho estan veient. És a dir, que la vaca no dona per més, com diria aquella conferència que va fer l'Andreu Mascollell, el conseller Mascollell, que vaig tenir la sort de presentar-li, sobre la sostenibilitat, i que deia això, no? Dona per més la vaca no dona per més. I la vaca és molt gran, en el cas del turisme a Catalunya. Cuidado amb aquest tema. 16.000 milions d'euros. Vaig estar agafant dades del nivell de facturació. 16.000 milions d'euros, gairebé el 14% del PIB a Catalunya, més de 350.000 persones ocupades i més de 15 milions de turistes. Ara ho estàvem parlant amb el Néstor, que els preveu que el nivell d'afluència i d'ocupació sigui exactament el mateix, si no més, que el que hi havia abans
de la
pandèmia.
Tu ara has citat unes xifres, i em ve al cap, ara et faré ràpidament una comparació, 14% al turisme. A molta gent li pot donar la sensació que el turisme és, bé, el top, no?, de l'activitat econòmica a Catalunya, i en canvi el 19% de l'activitat econòmica a Catalunya és la indústria agroalimentària.
Efectivament, el
sector
primari.
És a dir, Bé, en parlem constantment, ja fa 10 anys, no? Tenim Meteoterra, tenim Meteomar en aquest programa, parlem d'agricultura, de ramaderia, de pesca, i clar, no tots són quatre camps de cereals i de fruites, sinó que hi ha doncs, un sector porcí, que és 5 vegades la fàbrica Seat, etc. I en canvi exportem una gran part de tot plegat i no som autosuficients, no tenim sobirania alimentària. Però clar, el turisme destaca molt.
El turisme és la clau de pas, perquè l'efecte que té el territori, no dic que no la tingui el sector agroalimentari, i tant, però l'impacte del turisme al territori és bestial.
Bestial.
És fins bestial. I tot modificador o creador de paisatges. El que fa aquest document, aquest compromís nacional per un turisme responsable, és ajuntar voluntats i dir, escolti'm, situar, és paraules del conseller Torrent, situar el patrimoni natural i cultural en el centre de la nova estratègia turística. La pregunta és, i quin era ara el centre? Evidentment, era el Sol i Platja, que és aquest que està absolutament esgotat, però no només a Catalunya, està esgotat arreu del món. El turisme de Sol i Platja, jo crec que, i més a mesura que el sol sigui cada vegada més insuportable i la platja sigui cada vegada més difícil de trobar. És a dir, que aquí el que hi ha és un canvi d'escenari, per començar. Aquest canvi que està fent el sector turístic i que possiblement molta gent pensarà que és lent. I que comentàvem abans amb el Néstor, que ara tornem als números d'abans de la pandèmia i a veure aquí del que es tracta és de facturar i de recuperar. Tu te'n recordes els programes i els espais que fèiem durant el confinament, que dèiem, bueno, doncs l'activitat turística sota mínims, els vols gairebé en un 5%, no de disminució, un 5% dels que eren. Jo creia que jo, sincerament, sóc un il·lus. Creia que hi hauria un procés de reflexió i que aquella corba que van fer les emissions de CO2, que la tenim tots els que seguim l'evolució de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, veiem aquella dentada claca cap a baix.
I aquella queixalada.
Clar.
Sí.
I després, això és un reflex exactament de l'activitat turística, és exactament el mateix que ha fet. Va fer una caiguda important, en aquest cas, però és que la remuntada està sent exponencial. I per això, ara, el que cal és veure, què vol oferir Catalunya quan sigui gran? Què pot oferir? I quin és el patrimoni més llaminer i més diferencial que tenim? Perquè de Sol i Platja en tenim, doncs, imagina't, competència des de Croàcia fins a...
Clar.
O sigui, tenim una competència cada vegada...
Molts llocs del món...
I amb una qualitat cada vegada més elevada,
sí,
tot s'ha de dir.
Sí.
És per això que el que no té...
Però clar, el que no té ningú més...
És el patrimoni cultural històric, et podria dir, i natural.
Pobles de l'interior sorprenents, uns paisatges al Pirineu,
clar,
un turisme del vi brutal...
Un romànic... O sigui, és
clar,
que els que ens estimem el país, el rere país, que en deien pla, doncs quan anem a l'Empordà no toquem la platja, perquè és tan llaminer tot el que tenim al voltant de les Gavarres, de tots aquells pobles de Madremanya, Púbol, que dius, caram, això ni la Toscana ni la Provença, això és l'Empordà té una característica diferencial brutal basada en el paisatge.
Sí.
Ja no parlem de la Garrotxa, no parlem de la Cerdanya, no parlem de Terres de l'Ebre, de la Noguera, o sigui, de llocs de la Segarra, que tenen, encara estan per explotar en el bon sentit de la paraula.
Sí, ciutat medieval de Montblanc...
Clar, i això, aquest turisme mal anomenat d'interior...
Ho he dit bé, ciutat medieval, que
sí.
Sí, tota la muralla, sí.
Però aquest mal anomenat turisme d'interior, perquè no dona la sensació de dir d'interior és que no té...
És marginal.
Sí, oi que sí?
Però no.
Dona aquesta sensació.
Escolta...
De que és, efectivament, doncs...
Si hi ha algú que no s'ha passejat per l'interior, jo no et dic a plena temporada, fora de temporada, doncs, cap de setmana així qualsevol, i et passeges, doncs, això, per la Conca de Barberà, per la Ribera d'Ebre, pel Priorat, per la Segarra, etc. A vegades et trobes allò dos personatges, quatre, sis, amb unes bicicletes, amb un aspecte d'això.
Jo n'hi tinc un record.
I després te'ls trobaràs en un restaurant de luxe, amb les bicicletes a la porta, o amb un canvi de look en aquell moment, doncs d'això, amb un hotel exclusiu, etc. Bé, que no tot el turisme passa per l'exclusivitat,
No,
però que compte, és a dir, hi ha gent que la toca, hi ha gent que valora...
va buscant aquest tipus de destinació.
Sí,
I això ho tenim. Els que hem tingut la sort i el goig de recórrer el país, jo, clar, no pagaré en vida l'oportunitat que em va donar TV3 de fer Riu Avall.
Sí, senyor.
Era durant els dies de setmana visitant pobles i al voltant dels rius una Catalunya que era... se't queia la bava.
Bestial.
Directament.
Sí, senyor.
Vinga.
Va.
El concurs.
Com s'anomena el document que recull l'estratègia per un turisme més sostenible? El llibre El Planeta Verd, gentilesa de Combel Editorial, el premi. De la setmana passada, Meteo Ambient, 15 anys va ser professor Jaume Cambra. Doncs des del 1990 fins al 2020, 30 anys. L'encerta aquesta resposta diverses persones, però qui ha sortit guanyador en el sorteig, l'Eliseo Valderrama de Girona, que s'emporta el lot de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic.
Quin temps farà?
A quin temps farà hem de destacar que el cap de setmana ve absolutament tranquil. Això sí, darrer dia de tempestes, aquest divendres s'acaben les tempestes, encara a la tarda n'esperem al Pirineu, però només de tarda i a l'àrea pirinenca, perquè a la resta del país ja s'estabilitza el temps, puja una mica més la màxima, i tant dissabte com diumenge, probablement també dilluns, domini absolut del sol. Sense excepció, potser algun núvol de tarda al Pirineu, algun núvol matinal típic de primera hora a l'àrea de la Costa Daurada, dels que després es trenquen ràpid amb xafogó, i una calor intensa aquest dissabte i diumenge. Una calor semblant, perquè ens fem una idea, a la del diumenge passat, no l'altre, quan es van fregar els 38-39 a diversos observatoris i, per exemple, a Vinebre, la Ribera d'Ebre, va arribar als 41. Això podria passar dissabte i diumenge, però el dia en què la calor seria més probable que fregués o superés els 40 graus a punts de ponent d'una manera bastant àmplia, el Pla de Lleida, bàsicament interior de l'Ebre, seria dilluns, ja fora del cap de setmana. Hi ha molts indrets de Catalunya, màximes de 33, 34 a 37, 38 graus. Per tant, calor plenament, plenament canicular. Anem a les peticions, a la carta. Dani Forcadell, una institució de les Terres de l'Ebre, un dels pagesos, sens dubte, que ens poden portar més alegries en el món de l'agricultura a l'àrea del Delta de l'Ebre. Dani Forcadell, agrotrobada dels pagesos, ja ho dic bé, dels pagesos GPS. Aquest dissabte dia 8, Montiró, a l'Alt Empordà. Temps estable, calor, 35 graus màxima prevista. Amanda Llort, Guàrdia, a Calaf, i diumenge Artesa de Segre. Dissabte Calaf, diumenge Artesa de Segre. Sol i calor molt important. 37, 38 de màxim. Artesa de Segre potser 39 de màxim. màxima. Cap de setmana, Ginesta, Camprodon, Josep Maria Requesens, Cadaqués, Xavi, Transegre, Balaguer, Rosa Ponsa, Palamós, Rosa... bé, és arroba Sauri Rosa, Mataró, Marc Gradi, Cerdanyola del Vallès, Claudio Lauria, Cubelles, arroba Gos Català, ens escriu un gos, Sant Pere dels Forcats, entre la Cerdanya i el Capcir. Bé, en tots els casos, domini del sol i de la calor de ple estiu. Calor intensa, xafogó. Per tant, calor i sol per llogar i cadires. I el camp, Sant Cerni de Llanera, el Solsonès, Joan Carol, diu si podrem segar el cereal, perquè només fot que ploure. Diu que al final segaran herba. Que diferent que era el panorama l'abril passat, enmig de la desesperació. Bé, s'acaba la pluja, el Solsonès, i per tant venen 5, 6, 7, 8 dies, 8, 10 dies ben bons de calor intensa i de sol. Per tant, sí, segareu i assecareu l'herba. I anem més lluny, diu... concretament el Pau Màrbara, divendres a Zumaia i dissabte a Rasate. Bé, temps estable, en principi. Pot ser que hi hagi núvols a primera hora dels matins, al cap de setmana, però en principi, bé, no hi hauria més complicacions ni més problemes. Pel que fa al dissabte a la Selva Negra, diu, a partir de dissabte a la Selva Negra, Alemanya, el sud, Benet GC. Doncs mira, el cap de setmana pinta amb calor molt intensa, 29, 30, 31 graus, potser 32 diumenge. Dilluns i dimarts, tempestes, però fins que no esclatin aquestes tempestes, el dimarts es podria arribar als 33, 34 graus i forta baixada de temperatures, dimecres amb més tronades i màximes ja de 24, 25 graus.
El concurs.
Quin és el pantà més gran d'aquests dos? Sau, a la conca del Ter, o Rialp, a la conca del Segre? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day. De la setmana passada, diumenge dia 26, un observatori de Catalunya va arribar als 41 graus. Quin? Doncs era Vinebre, la Ribera d'Ebre. Núria Comte de Tàrrega, una ampolla d'oli d'oliva verge extra, arbequina del Priorat, gentilesa de Prior Day, una ampolla de quart de litre.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
La Maria José Piorno, un clàssic de les Terres de l'Ebre, finalista de la setmana, molta pluja, la Ràpita amb llamps i trons, quan començava el mes de juliol, fa molt poquet. És una foto del passat dia 3. I tenim guanyador mensual en aquest cas, és el Jordi de Cales, amb uns núvols ondulats des de Valls, a la capital de l'Alt Camp. Jordi de Cales, foto del 19 de juny, atenció, perquè t'emportes un xec regal d'experiència de 2 hores per a 2 persones, tu i la persona que tris, cap a l'Espai Cel, aquest balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, us heu de posar d'acord amb les dates i, per tant, només és el que haureu de fer.
La setmana que ve,
el pròxim programa, anirem cap a la Terra Alta, l'hotel Can Josep de Bot. Un hotel senzill, però que no us deixarà indiferents, perquè la Terra Alta és senzilla, però l'hotel destil·la tot el que li podeu donar a una estada fantàstica. Els rats penats, bé, sovint són comparats amb el Dràcula i companyia, doncs el Gallego ens deixarà clar que no. I el Meteomar, molt especial, de la mà, com sempre, del Mario Vizcarro, acompanyat de l'armadora Cristina Caparrós, una institució del món de la pesca a la Barceloneta. I també entrevistarem la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, la Sarai Sarroca, que ens parla de la calor de nit, dels avisos nocturns de calor. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. A Twitter ja som 78.000, gairebé 300 seguidors. José María Campillo, i avui a les vies de so, Ferran Badia, Néstor Gómez, a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat una setmana més, Francesc Mauri. Que vagi molt bé.